amb aquella alegria que ens caracteritza la gent que tenim més de 65 anys, començo un nou programa de la carpeta de l'avi.
Moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat,
avis i àvies.
Ballem la rumba, no té edat.
Un peu aquí, un peu allà, braços amunt, braços avall. Un peu aquí, un peu allà, gira, gira.
Com sempre, amb la Montse da Silva, que ens parlarà d'aquelles coses del casal, la Montse Alsina, que ens parlarà de les seves cosetes també.
Bon dia.
Bon dia. En Carlos Lecegui, a les vies de so. I avui tenim una convidada, que és una col·laboradora molt activa del Casal Catalunya, la Sílvia Sánchez. Benvinguda.
Bon dia.
I qui us parla, jo, Òscar Cardona.
Avis i àvies,
per nosaltres són molt importants.
Bé, comencem amb la Montse da Silva, com és habitual, el programa, que ens expliqui aquelles coses que fem i que faran
el casal.
El casal.
Bon dia a tothom. I sí que és veritat que és un mes una miqueta així ple de cosetes, no? Vull dir que estem preparant el que és el de Nadal i, bueno, i altres coses. I, bueno, entre elles és que demà es fa l'obra de teatre, en recordeu-se'n, a les 5 de la tarda en el Casal Catalunya. Ja tenim quasi bé 100 entrades, en allà no hi caben moltes més, és que no s'hi cap, i suposo que bueno, vull dir, disfrutarem d'una bona tarda de teatre, no? Perquè està molt bé. Venen els de Mollà, el grup de teatre de Mollà.
Amb aquest intercanvi cultural,
sí,
de que venen els de Mollà i després els d'aquí anireu allà.
Anirem cap allà a Mollà també. Vull dir, són intercanvis que es fan amb Creu Alta, Mollà i altres llocs, i llavors doncs fem intercanvis entre un i els altres. I aquesta vegada els ha tocat amb ells a venir aquí. Doncs,
molt bé,
bueno,
doncs els veurem i suposo, vagin... Ja sé que és una pregunta absurda, però oi que les entrades ja n'hi deuen haver poquetes o cap?
N'hi ha, és que quasi bé hi ha 100, i allà no sé cap més, és que no cap més.
Bé, això és un èxit.
És un èxit, sí.
Llàstima que no puguin venir un altre dia, perquè segur compliríeu.
Sí, segur, això seguríssim, eh? El que passa que, aviam, quan el grup és aquí de Castellà, d'aquí del Casal, sí que es pot tornar a fer, doncs, una altra representació, com fan els Pastorets, que també s'estan ensejant els Pastorets per poder-los fer, també. I llavors aquí sí fan una altra obra de teatre, també, doncs, es pot tornar a fer un altre dia, però, esclar, si venen de fora ja...
Clar, i és un inconvenient
que vinguin més
d'una vegada. Clar.
Sí, és difícil.
Sí, sí.
Però, bueno, vull dir, ja estem contents de complir amb l'auditori, vull dir, això també, hi ha 100 persones amb el casal.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que... I llavors també doncs, estem preparant el pre-Nadal, que es farà el dia 23, si no recordo malament.
O sigui que baixa cap de dos dies Nadal.
Sí, per això mateix. Vull dir que s'ha de fer...
No pararem de pair, eh?
No.
El pre-Nadal, la nit... Vaja, de Nadal, el Nadal i Sant Esteve.
I llavors els Reis, eh?
Sí, a l'Homeoplazol i a l'Almax aniran volant, eh?
I el pre-Nadal?
El pre-Nadal es farà el dia 23 i vinc al conjunt aquest canvi de plans que és aquí de l'escola.
Ah, sí?
De l'escola de Balada. I la veritat que, bueno, hi estem preparant també una altra actuació també d'una parella que canten i això, però això encara està. Em sembla que es farà després de Nadal, perquè és que si no...
No teniu més espai.
No, és que no tenim més dies ni espai. I la
però llavors, a part de cantada, que és un esmorzar o què és?
No, a part de la cantada, bueno, del que toquin aquest grup, que l'altre dia també van tocant a l'auditori, que va estar molt bé, canvi de plans, llavors es farà el pica-pica, es farà per la tarda. Es farà a la tarda. Serà un berenar, quasi bé sopar, per dir-ho d'una manera.
Per aquells que no...
Això que és obert a...
És obert a tots els socis del casal. Sí, sí.
Ai, però i què es feia pel matí, em sona a mi?
No.
Això era una altra cosa, em sembla.
Val.
Que es feia una cosa...
Jo parlo del
dematí.
El dia dels avis.
Això. La festa dels avis sí que es fa al dematí. Això sí que es fa aquí a l'Espai Torral, a la Sala Blava. Sí. Que això també ja estem també parlant, però bueno, de moment ho deixem aquí una miqueta aparcat.
Vaja, que no ens en perdem una, eh?
No. Sí, no, ja ho veig, eh? Però bueno, vull dir, molt bé.
I el de la compra de la loteria i tot això, com
la loteria, sí, es ven al casal aquí de la plaça Major, i en el Casal Catalunya, vale? També vull dir que us animeu perquè queden pocs números, vull dir que s'han vengut també bastants números, eh? Valen 5 euros la papereta, i vull dir que, de tot, eh? Ja veieu que llavors també faran el pessebre, el falsoto, també farà el pessebre, també aquesta setmana ja començarem a gornir tot el que és el casal, amb les llums, amb l'arbre, amb el pessebre.
Home, ara ja toca.
Ja se li ha de donar una miqueta de d'aires de Nadal, eh?
Vull dir que al setembre et venguin torrons no és massa,
no, això no és gaire
massa habitual.
N'hi ha que en mengen, eh?
I tant, setembre.
Vull dir que, però bueno, nosaltres esperarem per Nadal.
Clar que sí.
Perquè és que si no...
S'ha de respectar la tradició.
Sí, 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 perquè si no, escolta, me'ls posaríem així, eh? Vaig fent així de
creixent,
grasses, eh?
Creixent a lo ample,
sí,
vaja.
Sí, exacte. I així, no, vull dir, és molt maco poder, vull dir, respectar les tradicions que hi ha.
Sí.
Que hi ha molta gent que també, doncs, no fa falta que sigui Nadal per menjar torrons o dolços. Vull dir que la gent...
Sí, però jo sembla que toca per Tots Sants, sí, la castanyada, els panellets,
sí, a cada temps els
torrons,
sí,
per Reis el tortell... Sí.
I clar,
llavors passa jo la coca, si la... que o sigui, cada cosa, quasi sempre, qualsevol dia de l'any, a més de tot,
exacte,
no per res, però...
Home, és molt la... maco poder, sí, mentre es pugui, seguir les tradicions aquestes,
exacte,
no? Que no es perdin, perquè és que si no...
Exacte.
Llavors, per la gràcia.
Clar que sí, no? Home, cada cosa al seu temps.
Sí, i bueno, vull dir, de coses i de projectes n'hi ha molts, però bueno, a poc ja... Ara, de moment, toca Nadal.
Doncs molt bé, que passem a un altre tema ara,
sí,
però abans...
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants.
Bé, com hem dit, tenim a la Sílvia, que ens parlarà d'aquelles coses del casal que ella fa, i en fa moltes. Però abans m'agradaria preguntar-te una cosa. Tu ets d'origen sud-americana.
Sí.
Argentina, veritat? Com es celebra Argentina el Nadal?
Igual que acá.
Amb calor.
Sí. Que passa que allà fa calor.
Sí, però com que, diguem, la majoria de la població és immigrante d'italianos o d'espanyoles, pues es menja lo mateix. I a pesar de que fa 40 grados, mengen turrones. I bueno.
El que passa que no es deuen abrigar. L'única diferència és aquesta.
Saps què? Diguem, per nosaltres el Cap d'Any i Nadal, o sigui, jo sóc de Tucumà, no sé com seran, perquè, és clar, l'Argentina és molt gran i hi ha molta diferència de costum d'un cantó cap a l'altre. La gent del nord té la seva idiosincràsia i la de, diguem, de Buenos Aires són diferents.
O sigui, són més tangueros, no? Més...
Bueno, tenen un altre costumbre,
clar,
no? Diguem, en el norte se ha conservado més la tradició de nuestros antepasados y cosas así. Y bueno, diguem, lo que distingueix la festa és que el fet de fer calor és més semblant al Sant Joan d'aquí.
Ja.
O sea, als carrers hi ha molts barris i barriades que els veïns comparten taula al carrer, i és clar, o almenys se fa un baile al carrer i es tanca en carrer, sobretot en els barris, tal vez no en la part del centre, però sí en els barris perifèrics sí es fa. I bueno, diguem, això lo distingueix.
Trobes a faltar aquestes festes de la teva terra?
La veritat que no.
Portes molts anys aquí.
Sí, ja. Ara ja, aquest any, ja faré mig i mig.
O sigui, tens un peu a cada banda, vaja.
Sí, sí.
Però fa molt que no has estat a Argentina?
Bueno, vaig estar en el 2020.
Ja,
a mi em va agafar la pandèmia ja i no vaig poder tornar per 8 mesos.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Bueno, vas poder gaudir de on te vas néixer, suposo.
Sí, vaig gaudir de l'encerro, del tancament,
sí,
en una casa,
vas gaudir
8 mesos.
Poc, vas gaudir poc, vaja.
I tant, i tant.
Sí, perquè vas agafar una mala època,
i
llàstima.
Tant, sí.
Sí, sí. Doncs bé, si vols, ara anem a el que ens ha, diguéssim, apropat aquí, que és el fet de que tu col·labores amb moltes activitats dintre del Casal Catalunya. Per exemple, quina és l'activitat que et motiva més dintre del que fas?
A veure, a mi el que més me motiva és els escacs.
Sí.
el escac, diguem, és més lo meu. Diguem, l'anglès és més circumstancial degut a la pandèmia. Perquè, bueno, en la pandèmia ens van quedar sense professora i, bueno, i la Montse va insistir. Vinga, Sílvia, tu pots.
I els ensenyes escacs en el casal.
Ah, sí, en el casal, sí.
Tenim una ment lo suficientment matemàtica com per poder gaudir d'aquest joc tan estratègic? O de tanta estratègia, més ben dit?
Sí, sí, bueno, el que té el escac és que és un tema molt, molt ric. I jo fa poc li deia a uns companys meus, dic, per mi el escac és com la filosofia. O sigui, de quan més estudies, més te n'adones que no sabes res.
Ja. Yeah.
Perquè, és clar, quan més profundeix, te s'aventes de les mancances que tens. Has visto? I que encara per assolir, diguem, tot el coneixement que et brinda, has d'estudiar més, has de profundir més, has de practicar més.
És curiós que els escacs, que és un joc mil·lenari, perquè, vaja, que té una història molt llarga, encara sedueixi tant a l'actualitat. De fet, cada vegada potser hi ha més gent que es dedica als escacs, que els hi agrada, i que, a més, jo crec que va bé, sobretot a la gent que tenim una certa edat, perquè una mica exercites la ment.
Bueno, jo crec que els escacs va bé a tota la edat, perquè està comprovat, s'han fet estudis, de que, per exemple, en l'Argentina s'ha fet. No me'n recordo si era... Bueno, era una província del sud. Ells van decidir reemplaçar una hora de matemàtiques per una hora d'escacs. Però no lo van fer en totes les divisions de l'escola. I per veure com funcionava. I després d'acabar l'any electivo, van veure que els que tenien escacs havien assolit millor el curs, tenien millores notes, havien fet un creixement més.
O sigui, havien entrenat més el cervell,
sí,
aquells que havien jugat escacs, que no els
sí,
havien fet només matemàtiques.
2 hores de matemàtiques, 2 dies a la setmana matemàtica, i les altres tenien un dia matemàtica, un dia... Bueno, les hores proporcionals d'escac.
Montse, hauríem de jugar als escacs, eh?
I tant.
Perquè cap de vosaltres juga a escacs?
No, jo jugava, que em va ensenyar el meu cunyat, l'Enric, em va ensenyar una mica a jugar als escacs, però no vaig continuar perquè jo era jove i...
Tenies altres interessos.
I tenia altres interessos.
No direm
interessos,
quins.
No? Però és una cosa que a mi m'apassiona, els escacs, el que passa que no tinc temps. No trec el temps,
sí, sí.
Que no. Però si no, també faria escacs.
I tu, la
veritat que sí. El meu pare jugava, el meu pare en sabia una mica.
De fet, tenim un tablero encara d'ell.
Sí, sí, molt maco. Però, bueno, jo que t'ensenyen, i de petita pues, havia jugat amb els meus germans, o amb allò una miqueta, però no ha sigut la meva...
La teva afició.
No, ho trobo complicat, jo, veus? Això de l'estratègia,
sí, no,
de pensar...
Aquí,
ho trobo... No és per la meva ment, com si diguéssim.
Bueno, jo
crec,
que... No, és
no m'atrau lo suficient per dir m'hi poso, no.
Clar, potser clar. No t'hi has posat una mica en sèrio i això ha fet que...
No, perquè és que no m'atrau. O sigui,
no,
a mi parlem de música, de lectura, de llegir, això molt, però en canvi... Això de... No, jugar això, no.
Jo a mi sí que m'agrada molt. Els escacs, la veritat, m'agrada. El que passa que no m'hi puc dedicar.
Bueno,
però
i tu, Òscar?
Bé, jo confessaré que no sé ni moure les peces. Vaja, ho tinc que dir al final perquè no sé absoluta... Vaja, pràcticament res dels escacs. Si bé, admiro molt aquestes persones que s'hi dediquen i que realment els apassiona. Perquè crec que tenen, a més, una afició que va una mica més enllà del que és purament passar el temps. Per exemple, si ho comparem amb el dòmino, potser arriba un moment que és un joc que també té estratègia, però en canvi els escacs crec que va una mica més enllà. I com tu deies, crec, i crec que deu ser una filosofia, estic d'acord amb tu, que va una mica més enllà i obre amb la ment. Prometo, doncs, aprendre.
Pots venir. Oh. Ja, jo tinc alumnes que van començar de zero. Vaig explicar a moure les peces primer. Ara tinc un grup que, diguem, tots ja sabien i la veritat, gaudeixen molt. Perquè, bueno, ahir, per exemple, vam tenir una classe molt intensa i la veritat, ha sigut molt interessant.
Molt has d'estar molt concentrat i molt, no? Perquè, esclar, si no et concentres, no, no.
Jo crec que, sobretot, has vist, diuen, no? La gimnàstica te mantiene flexible, actiu, millora la teva postura corporal i això. I als escacs, jo crec que el que te fa és t'endreça la forma d'actuar en la vida. Perquè com que hi ha un esquema de com s'ha de jugar, o sea, hay una estrategia, i diguem, tu de tanto practicar això, després comences en la teva vida a actuar igual.
O sigui, endreces el cervell. Vaja.
Clar, o sea, i per això és que progressen en l'escola, es va notar, perquè l'anàlisi mental és ordenado, té un ordre, hi ha prioritats. El tauler s'ha de controlar tot el tauler. I aleshores tu comences a fer-ho a teva vida. A dir, a veure, no, a tenir prioritats, a veure qual és el panorama que tinc, què és prioritari, en què ordre l'he de fer, quals són els pros i els contras de fer això primer o fer això. I entonces comences a actuar en la teva vida, diguem, con aquesta estratègia.
Potser estem en una societat que estem molt dispersos,
sí,
perquè tenim molts impactes, tant publicitaris com polítics, com socials, familiars, i potser aquesta dispersió fa que, no sé, no tinguem aquesta estratègia de adreçar la nostra ment d'una manera més controlada.
De prioritzar, jo crec que no tenim. I, bueno, i ara, no? Jo, per exemple, m'agrada molt, segueixo alguns filòsofs per YouTube, este és de budisme. Ara no se me viene el nombre, però és un coreano que, bueno, ha escrit llibres molt importants últimament i ell deia de que la societat ara el pitjor perill que té és la distracció. O sea, no és tan vivint, és tan distret. I això és perillós. I bueno, diguem, també últimament vaig escoltar a Nazaré Castellano. Me va impactar molt a partir d'un reportatge que vaig escoltar d'ella. I vaig començar a llegir, vaig demanar a la biblioteca el llibre... El espejo del mirall, sí, así.
No, el espejo de tu mente del
espejo
cerebro.
Del teu cervell, algo així.
Sí, sí.
I ella explica això. Ella va estar 12 anys estudiant el Alzheimer. I, per exemple, ella explica lo important que és per al cervell parar, concentrar-se en una sola cosa, no estar dispersos.
Ara que dius la Nazaré Castellanos, és, bueno, magnífica. Jo la vaig descobrir fa uns mesos. I jo anava a dir també abans que amb això de la dispersió, ara hi ha molt interès per la meditació.
Sí, sí.
Hi ha molt interès pel mindfulness i per la meditació, també la tibetana o tota la meditació en si. I el perquè diu, i això ho diu la Nazaré Castellanos, que el nostre cervell és plàstic, es pot moldejar. I llavors, a base de tranquil·litzar-lo, de relaxar-lo, es van unes estructures del cervell que fa que estiguem excitats, aquestes es van reduint, inclús de mi, o sigui, com de mida, anem a dir, es van reduint, i en canvi les altres que ens aporten tranquil·litat i benestar van augmentant. en el mateix cervell, no? I llavors, doncs això, vas a fer una vida molt més plàcida. Aquesta senyora, que és molt jove i molt maca, sí. és neurocientífica, és metge, neurocientífica, i s'ha especialitzat precisament en meditació i en tècniques qigong, tècniques d'aquestes orientals, però que fan que ajuda molt a la vida de cada dia, a la vida diària, a estar més concentrat, més tranquil i més preparat per estudiar o per tot. Sí, sí. Molt interessant.
Sí. Podria que el llegim, no?
Sí, perquè... bueno, pel YouTube tu busques ha... Lázaro Castellanos i et surt que té penjats una pila de vídeos.
Sí,
que es pot.
Sí, no, fan reportatge de molts canals.
Sí, té molts canals. Sí.
Hay uno de Mallorca que, no me'n recordo, algo de la felicidad se llama y i l'han fet reportatges de moltes coses, per exemple la postura corporal, sí, el fet de que tinguis el clatalló sempre cap a baix perquè estàs mirant el mòbil afecta, lo que ella va hablar molt de la importància de l'amígdala,
sí,
dependiendo de com estem d'ànim i de dispersos.
Sí.
També hi ha un llibre que crec molt interessant, ja que parla d'això de l'amígdala, que és el David Coleman, que va fer Intel·ligència Emocional.
Sí.
I que ara ha tret un altre llibre, que no l'he aconseguit, però el primer llibre va tenir molts èxits ja farà uns 25 o 30 anys. I va ser un best-seller dintre d'aquest món, clar, no dels habituals, no? I va ser, vaja, molt interessant. I ara sé que n'ha tret un altre, però encara no l'he pogut localitzar. Mm. Però promet ser també interessant pels comentaris que he anat escoltant. Mm. Què us sembla si posem una mica de música?
Ah, molt bé, sí, sí.
Doncs mira, posarem una cançó de la Maria del Mar Bonet, mallorquina, com tots sabeu, i que ella va dedicar a la seva mare, que es deia Mercè, com es diu el títol d'aquesta cançó que tot seguit escoltarem. Monges estenen els pecats del món i la roba blanca. Cel tan blau, cap al cel tan blau, el dia
allunyar-me'n massa. Allunyar-me'n massa. I... Mercè, 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 Mercè.
I nosaltres continuem aquí en el programa La Carpeta de l'Avi, que cada divendres de 11 a 12 fem el programa en directe i que també es pot escoltar de 3 a 4 de la tarda avui mateix, divendres, i de 4 a 5 el dissabte. Ho he dit de passada avui, eh? No
sí,
m'he
equivocat. Sí, molt bé, molt
bé. Sí, sí, al final m'ho aprendré.
Sí, sí.
Doncs bé, nosaltres, com sabeu, avui parlem amb la Sílvia Sánchez, que és una col·laboradora molt activa del Casal Catalunya, i que ens hem anat dels escacs una mica a la filosofia. És una filosofia, els escacs?
Però se sembla. No, jo crec que no, no és, però no, se però, sembla. Sí.
Perquè parlant, quan sonava la música, que hem continuat parlant, llàstima que no ho haguem
radiat,
perquè ens hem anat al terreny, diguem-ne, més espiritual. Sí. O sigui, ens hem anat d'una causa a l'altra, però possiblement té un cert fil conductor.
Bueno, a veure, és que nosaltres som cos, som físic, som ment i som esperit.
Vaja. Per què se separa tant allò de si em fa mal el cos com si la ment sigués una altra cosa?
Sí.
Oi? Vull dir, fossin dues coses separades.
Bueno, perquè no el veiem, no el toquem. La part nostra emocional, espiritual, com li diguis, yeah, no la veiem. La podem percebre, però i l'expressem quan una persona fa música o fa art o el que sigui, està expressant el seu esperit.
Clar.
Però clar, no el veiem, no es veu.
Però jo crec que això sobretot s'ha donat més en el món occidental. En el món occidental, a partir de diguem que ja nos van concentrar en la tecnologia i tot això, en la ciència...
Bueno, això va ser pel Descartes, no?
Clar.
Sí.
O sigui, tot el que no era demostrado per el mètode científic no tenia validez.
Sí.
I és clar, i ahí nos hem anat apartant, no?
Sí.
De la part espiritual, i nos vam oblidar de que l'ésser no és senzill, és molt complicat, no és solo màquina. I bueno, diguem, los orientales, ellos van continuar, ellos valoren molt l'energia i tot això.
No tenen aquesta educació cartesiana que té Occident.
Clar, és això. I bueno, i per això tanta diferència entre, diguem,
Orient i Occident.
Orient i Occident. I com tratem aquí el cos i com traten ells el cos.
Clar, nosaltres aquí, per exemple, quan anem al metge i ens fa mal un orga, posem el fetge, tracta el fetge, però aquell mateix metge possiblement no té en compte tot el reste del cos, perquè no som només fetge, encara que ens faci mal el fetge. Hauríem de saber per què ens fa mal el fetge i probablement ve d'altres coses que es faci mal el fetge.
Per a la medicina oriental, si te fa mal el fetge, és perquè t'has de veure com estàs de la ràbia. La ira, la ràbia, tiene que ver con el fetge.
La còlera.
Còlera.
La còlera.
Sí.
El colédoco és un element del fetge, és un tubo que tenim en el fetge, no? Que va de la vesícula biliar al duodè. I llavors, quan a l'època dels grecs, Hipòcrates, consideràvem que les persones teníem quatre humors, que era el humor colèric, l'irascible de la ira, el dels anglesos, el linfàtic, que és allò fred, i que més l'altre quart quin era, i el fosc. I corresponien, t'ho dic per això de colèrico, que ve de la ràbia, la còlera, ve del fetge, el nom ve del fetge.
Per exemple, diuen, sí, no et posis pedres al fetge.
Sí.
O sigui, deu ser que quan un s'encabrona, i perdoneu l'expressió,
sí.
Doncs fa pedres.
Bueno, no sé si els faria pedres, però que queda el fetge afectat.
Clar.
I, de fet, a veure, el que ens posa molt malalts és l'estrès.
Clar.
D'això que sí, no, se'n parla molt d'estrès, però és que afecta a tot l'organisme, a tot. Una vegada vaig llegir-ho i era, bueno, a tot. El cor, el sistema nerviós, la musculatura, a tot. És molt dolent, l'estrès.
Sí.
I estem contínuament estressats.
I a vegades hauríem de preguntar-nos per què. Per què serveix?
Estem en una roda, que ens fiquem, volem estar tot arreu, volem fer moltes coses, o volem tenir, es carreguem amb obligacions o coses que fan que no hi arribis i llavors vas,
pues, poses nerviós
o tens problemes, o amb la feina, o amb, bueno, tot això.
Avui parlàvem per la ràdio, cria. Crec que era RAC1, que la persona té uns 10.000 objectes.
Ah, sí, sí, ho deia
el Basté, sembla
Basté,
que era.
Sí.
I d'aquests 10.000 objectes, quants en fem servir? Vaja, aleshores, penso que això també ens inúvola una mica la ment,
sí.
Perquè tenim moltes coses. Ah, i un dia com avui, que és el Black Friday aquest,
sí.
Encara volem comprar més. I clar, si compréssim coses que necessitem, potser tindria una raó de ser. Però a vegades comprem coses per impuls.
Bueno, ho deien...
Al final acabes llançar-les, no?
Clar, no... com deixar de comprar això si és tan barat avui?
Clar.
Llavors, clar, si te posen l'ham a la boca perquè sí, piquis, sí. Clar.
Puc dir una cosa?
Que digues.
No sé on, jo sé que l'he llegit, no és cosa meva, o l'he escoltat, però filosòficament diu que això de comprar... o de viatjar, que també avui en dia està molt en boga això de viatjar. Aunque sigui 3 dies, però he de viatjar o comprar. I diu que està relacionat amb la por.
Amb la por?
Amb la por. Perquè diu, a veure, un objecte, o sea, tiene larga vida. O sea, seria com, diguem, com que si representessi la immortalitat. O si no lo agafo, yo qué sé, esta taula con un martello, un serrano, aquesta estarà, jo habré acabat la meva vida i esta taula estarà aquí, no?
I, si no compra Ikea, no?
I aleshores diu que, és clar, jo al comprar un objecte que té llarga vida, és com que jo m'estic com... rodejant de coses i...
com perecederes, que duraran.
Penso que jo també duraré més. No sé, és com que lo fa l'inconscient,
sí.
No? I...
també té molt que veure amb la felicitat. Tu creus que comprant allò seràs feliç.
Clar. I està demostrat...
I quan ja el tens, sí. Allò ja no et fa feliç. T'has d'anar a una altra cosa que et farà més feliç. I si no, a l'altra. I sempre estem així, darrere... de coses perquè hem de ser feliços.
Com una carrera de galgos.
Sí, senyor.
Està demostrat de que, diguem, quan tu te poses un objectiu de comprar algo, tu eres més feliç, tienes més endorfines i tot, estàs més feliç en el proceso.
Sí.
Quan estàs triant, com lo vull, gran, petit, vermell... O sea, tot el proceso fins que lo arribo a aconseguir te aporta més felicitat que quan ja lo has...
Que quan el tens.
Quan sí, lo has comprat, sí, ja és teu.
És així. Sí.
O sigui que som una mica esclaus d'aquesta voràgina que hi ha de publicitat, de consumisme...
Si la deixes entrar.
Clar, sí. Perquè clar, és que no ens han ensenyat, perquè no ho sabien, clar, que és que la felicitat està en nosaltres mateixos, dintre nostre. No està fora, no està amb les coses que tu compraràs o que tindràs, no, l'has de buscar a dintre.
Com és a dintre, és a fora.
Sí, i perquè a dintre és on te la tenim, passa que no sabem, moltes vegades no sabem arribar. I bé, que no són els altres ni les coses el que ens faran feliços, som
sí, però,
nosaltres
clar,
mateixos.
Estem en una societat que ens han vengut tot el contrari.
Sí, tot el contrari, que la parella et farà feliç, que
sí.
Tu no seràs feliç amb la teva parella si tu no ets feliç.
Exacte.
Perquè l'altre vol el mateix de tu. Clar. Llavors, sí, fins que això no sigui més, es divulgui més.
Però jo no crec que la societat en general vagi per aquí. O sigui, vagi per aquí, em refereixo a que vagi a ser més conscient d'aquesta realitat.
No creguis, hi ha molt ara, eh? Jo per el que veig a les xarxes, això que diuen les xarxes no entro, però a YouTube, que veus molt plataformes dedicades a
sensibilitzar-se
a la ment,
del que està passant.
No, vull dir a ser tu, enriquir-te més amb tu mateix.
Sí.
Però saps què? A veure, és que, diguem, tu ves donde t'enfoques, no? I és clar, com nosaltres dos, jo crec que nos enfocam en l'espiritualitat, sí, i en la filosofia, clar, i això, pues és clar, perquè també YouTube, sí, què t'ofereix? Lo que tu le dones like. Jo, per exemple, jo ara mateix me connecto a YouTube i a mi los cuatro primeros cuadros que me ofrece YouTube es sobre el campeonato del mundo.
Sí.
En aquest moment s'està jugant el campeonato del mundo d'escac, que per primera vegada, bueno, sí, ja fa, no primera vegada, però sí fa molt de temps de que no hi ha un ruso com retador. Ara s'està jugant con, és el campió del món, és un xino, i el retador és un indio. Uh-huh. I és clar, jo, per exemple, jo pongo YouTube i què me pone? Ajedrez, escacs.
Sí.
No? Hi ha altres temporades que, per exemple, jo estic molt, que me gusta teixir crochet a mi, ganchet, i què pongo YouTube? Pues què me da? Plof, tutoriales de ganchet.
De ganchet.
O sea, diguem, és que hi ha una altra cosa. Estem molt controlats. O sea, los medios saben lo que a nosaltres nos apetece, sí, i nos ofereixen això.
O sigui, que si mirem, diguéssim, coses de senyores, tindrem més senyores en la pantalla.
Eita.
Si mirem armes, vindran més armes. Vaja, jo pensava que quan era jove, que era molt més innocent encara, crec, doncs que tothom era d'esquerres. I quan va canviar la truita, millor dit, quan es va morir aquell senyor tan famós, doncs em vaig donar compte de que no, de que estava molt equivocat, de que també hi havia molta gent que estava apoyant aquell règim. Per tant, vaig estar enganyat. Jo em pensava, bueno, això el dia que aquest senyor no hi sigui, doncs, escolta, tothom serà d'esquerres. Em vaig equivocar. I això una mica passa també amb el que mirem per internet, de que ens pensem que allò que mirem nosaltres és el que està de moda, en general. Però, clar, tots els interessos no van per aquí, el que ens agrada a nosaltres, sinó de que hi ha moltíssima gent de que mira, doncs, influencers, per exemple, que aquests, doncs, és el que avui dia també fa moure un gran part del mercat. I això crec que és, sí, lamentable, sí, perquè aquests senyors que ens venen la moto...
Home, si és un influencer amb coses positives, molt bé.
Però n'hi ha d'aquests.
Però si has, amb les tonteries de que si la moda no sé què, que si ell compra't això, que si... Clar, això no...
Jo he mirat alguns vídeos d'aquests que parlen de moda, per exemple, o que parlen d'estètica. I vaja, he sentit una quantitat de tonteries, sobretot adreçades a les noies jovenetes, sí, que realment posen els pèls de punta. Vull dir, uns, diguéssim, uns estereotips de persona que crec que no són reals. Perquè la veritat és que no som ni tan guapos, ni tan alts, ni tan meravellosos, ni tan exitosos a la vida. I un, quan es creu aquestes coses, pot arribar-se a sentir molt fracassat, perquè jo no he arribat en aquests estàndards que ens diuen que hem d'atendre.
És els valors, dels valors que... És que ara veig que hi ha pocs valors dels que diem tradicionals.
Perquè, clar, no som el centre del món.
No, clar.
Eh? No som el centre de l'univers. I potser ens venen aquestes ideologies que creiem que el centre de l'univers som nosaltres. I quan aterrem, ens donem compte que la cosa és molt més complexa i que no hi ha coses complexes que es resolguin amb receptes fàcils. Que això és el que ens dona també aquest món, que es dona la impressió de que, no sé, amb una tertúlia de bar podem arreglar el món. I penso que la vida és molt més complexa. I això es dona també amb la política, que ens donen solucions fàcils a coses molt més complexes. Però vaja, ja m'estic enrotllant massa.
No, no, que t'expliques molt bé.
Bueno, moltes gràcies, però prometo no fer-ho més.
Has donat una bona explicació.
Bé, nosaltres ens hem quedat amb els escacs i tu fas moltes més coses en el casal, Sílvia.
Quines no feies alguna cosa de filosofia o estudiaves o alguna cosa? Ara ho ha sortit algo, però em sona que una vegada que vas venir vas parlar...
Sí, jo estava estudiant, vaig descobrir l'antroposofia.
Antroposofia.
I a Rudolf Steiner. I la veritat que vaig quedar maravillada i jo vaig dir, per què no l'he descobert 20 anys atrás, 30 anys atrás? Perquè el que em va impressionar és el coneixement que aquesta, digamos, filosofia te dona de l'ésser humà. I ara, en aquest moment, m'he apuntat a un taller i estic estudiant astrologia. Per què? Perquè Rudolf Steiner la relaciona molt a l'astrologia amb la filosofia d'ell. Y, por ejemplo, bueno, habla de los septenios, él, digamos, lo básico de la antroposofía, para intentar, en pocas palabras, hacer un resumen, él dijo que el hombre evoluciona en septenio, y, por ejemplo, Júpiter también actúa en septenio, y bueno, y para eso me puse a estudiar, ¿no?
Septenio se refiere a 7 años.
A 7 años.
7 años.
Y es claro, y es que los... Si ens posem a analitzar la nostra vida, jo ho he fet. Quan el primer curs que vaig fer, i ahir vam parlar de les crisis lunares i tot això, jo vaig dir, a veure, què he fet en aquesta data? Què he fet en aquesta data? I, per exemple, en una d'aquestes crisis lunares, en aquestes dates marcades, jo m'he vingut aquí. I, per exemple, en una altra ha sigut quan jo he perdut el meu pare. I en altra, i diu... Per exemple, un exemple que tothom lo coneixem, la majoria d'edat és a los 21 anys, no per casualitat.
7 per 3, 21.
3 per 7, 21. És quan ells consideren que ens hem reencarnat completament. Perquè ells parlen de tres cossos.
Sí.
L'astral, el físic i l'etèrio. I hem terminat, diguem, d'encarnar i, diguem, somos un ésser complet a los 21. I, bueno, és riquíssim. És molt...
Sí, ja als 7 anys, que aquí es feia la comunió als 7 anys, als 14 es feia la confirmació i als 21 era la majoria d'edat. O sigui, jo també hi coneixia... Estava relacionat.
Quan érem llibres, per això era als 23 anys, eh?
Bueno, això és una cosa... També...
Però no en tots els països.
També en els 28, que també és un altre, també, almenys personalment, vaig veure com que 28-29, que com si que hi vegis està fet del tot.
Bueno, i esto que le llaman... Sí. Esto que le llaman, desgraciadamente, tristemente, la colla del 27... O sea, todos los que se grandes, digamos, sí, sí. Gente famosa,
la generación, que es, la generació del 27,
que se va a suicidar, sí. Se suicida a los 27.
Sí, anda.
És veritat,
Sí, sí, o sea, perquè hi han poetes, pintors,
músics.
La generació del 27 és una altra cosa.
No. Bueno, es que no sé la paraula exacta, pero es algo, por ejemplo, a mí la que más me va a sonar, que yo recién me vaig caure, diguem-ho, me vaig anar a donar d'això, ha sigut quan va morir la Winnie House,
sí.
I després vaig veure que també hi havia la Janis Joplin, que aquesta sí que l'admirava molt, i bueno, i vaig començar la llista i digo, mare de Déu, los que...
Sí, i trobes una relació entre l'astrologia i la nostra evolució com a persones.
És que està tot molt lligat. O sea, jo la veritat, jo com que veia que jo no tenia cap coneixement d'astrologia, acabo d'empezar, farà 2 mesos que m'he apuntat a un taller que lo dan online per Zoom.
Ah.
Perquè Rudolf Steiner, per exemple, ell te parla de l'encarnació i hi ha un gràfic i és això com que va... tú cuando, porque ellos creen en la reencarnación, y entonces es como un pasaje por todos los planetas, fins que aterrizas en la Tierra, y después cuando tan vas también, y bueno, y a las horas, claro, con que yo no sabía res de eso, digo, a ver.
Ho trobes molt interessant, no?
Sí, sí, estic, digamos, en ese proceso de aprendre.
Què us sembla si posem una mica de música? Mira, escoltarem una cançó d'en Jaume Sisa, un home que diu que no hi ha cases de ningú, no? No hi ha cases d'algú.
Sí.
Però, bueno, no l'escoltarem amb aquesta cançó tan coneguda, sinó que amb una cançó de l'àlbum La màgia de l'estudiant.
La pluja nocturna transforma els carrers, fanals que gotegen el suc de l'hivern. Tramvia que rodes, suau i discret, finestres i portes t'amaguen l'estel de somnis encesos entre quatre parets. El guia xiuleja una antiga cançó, d'aquí a les estrelles et portaré jo. Andanes mullades ofrenen els brots d'exòtiques terres, d'altres vibracions. Allà on vull plantar-me no hi cal passar por. I en aquest tramvia els fills de la lluna mai no paguen bitllet. El cor ple de nit, però el trajecte continua a través del desig. Al migdia s'esborra el malson, encega el passatge una porta claror. Visió de mil arbres de tots els colors, les vies segueixen dreceres de por. La vila s'ofega entre fums i sonors. Tothom parla alhora, l'estiu arriba, jo sento les presses d'aquests vianants. Rellotges desperten l'espai ocupat, és l'únic tramvia que es pot agafar. Cap d'altre no en passa, ja no pot circular. I en aquest tramvia els fills del rei Sol mai no paguen bitllet. El cor ple de llum, però el trajecte ja s'acaba si no hi puja ningú.
Bé, en Jaume Sisa, avui tenim una convidada, com hem dit ja repetides vegades, que és Sílvia Sánchez, que si agafem el primer síl·laba del nom i la primera del cognom és Sisa. Doncs, molt bé, avui hem tingut per això aquest cantant que és un cantant galàctic. O sigui que va lligat una mica amb el que acabàveu d'explicar sobre el tema de l'astrologia. Un cantant galàctic, un home que va tindre molts, molts èxits en els anys 70, 80, fins i tot els 90. Però que, vaja, ara es conserva molt bé per l'edat que té.
Sí.
El sentim amb un anunci per la ràdio, precisament. Però bé, sí, anuncia un vi, si és que hi ha en cases d'algú.
Ah.
Bé, nosaltres per això continuem amb la Sílvia Sánchez, amb aquelles coses que avui ens hem anat de dir, que els escacs, a l'esoterisme i, per què no, a l'astrologia. I nosaltres, doncs, continuem. Vaja, potser parlem poc del casal, però sí que, vaja, tu no et fa falta que preguntin massa perquè tens molts coneixements i ens els comuniques a través de les teves paraules. Doncs bé, continua amb allò que ens estaves explicant de que estudies astrologia, perquè crec que els hi pot interessar molta gent.
Ah, bueno, jo, a veure, ha sigut... A veure, hi ha una cosa que jo ja vaig descobrir fa molt, molt de temps, de que la casualitat no existeix. I sobretot amb els llibres. Un llibre t'emporta un altre llibre. Perquè un llibre, o sea, te posa en... No sé com dir-ho. O sea, te fa adonar-te de que hi ha un tema que potser és interessant i tu no el coneixes. I aleshores ha sigut això. Jo estudiant, bueno, llegint a Rudolf Steiner, vaig veure de que jo no tenia cap coneixement de l'astrologia. I aleshores me vaig apuntar a un taller, perquè avui el positiu de tot el que tenim, de les redes i tot això, és que podem estudiar per Zoom, no? Con qualsevol professor de qualsevol part del món. I me vaig apuntar a un curso de... En sí es interpretación de la carta astral, tema personal, y él va explicando los conocimientos básicos. La astrología es como Ubadí, el profesor, es un idioma. Es como aprender un idioma, inglés, alemán, porque la verdad, si tú vols entender y voldria fer una, remarcar algo molt, que quede molt clar, astrología no es los horóscopos. Desgraciadamente, lo que se ha popularizado han sido los horóscopos. Y eso es, bueno, es, no
sé... Para pasar rato, vaya.
Es que, bueno, es algo que ha desacreditado mola la astrología. Porque si tú te posas a investigar a ver sobre la astrología, grandes científicos eran astrólogos. Copérnico, Kepler, bueno, diguem, los que en parte han fundado molt de los estudios astronómicos y todo lo demás, ¿no? Pero a mí lo que yo, por ejemplo, fa poc, ¿no? Fa tres, ahora fará tres meses que estic fent el curso, yo lo que me he adonat es que m'ha ajudat a conèixer-me a mi mateix, a veure per què algunes vegades he sigut tan impulsiva, alguna vegada soy tan impaciente, que soc dispersa, o sea, és com que m'ha posat un mirall,
sí.
No?
Sí, t'ha donat a conèixer a tu mateixa.
A mi mateixa.
I d'aquelles coses que saps que potser pots arreglar de la teva vida.
Clar, perquè existeix l'albedrío, però no tant al 100% com creiem.
Que potser ens creiem més lliures del que en realitat som. Perquè penso que estem limitats per moltes coses. No seria així?
És que bé, ara tornem als escacs.
Tornem als escacs.
Perquè en els escacs, no, tu estàs ante la partida i hi ha diverses possibilitats de... Bueno, tu tens...
Vàries estratègies per arribar...
Tens 8 pieces, sí. I 8 peones, no? O sigui, tu tens 16 peces per manejar. I tu has de triar qual et convé, no?
Sí.
Si vols guanyar. I és clar, i con l'astrologia tu aprendes quals són les teves característiques i com l'has de manejar si tu vols ser feliç. si tu vols desenvolupar el teu ésser, de l'ésser que parlàvem fa una estona, què és lo important? El cos no és lo important, és l'ésser, o sigui, el que jo sóc, no?
És allò potser poc valorat, no? Perquè les persones se la valoren més pel que tenen que pel que s'és.
Ja, sí. Ja. Però, clar, diguem... Ui, és que això, clar...
Seria molt complicat
d'explicar. És saltar d'un tema a un altre, a un altre, perquè sí, la veritat és complicat. Perquè això que tu dius, diguem, no lo ha impost el sistema.
Posat, sí.
Per què? Perquè el sistema que vol... per al sistema nosaltres no som ésser humà.
No.
Nosaltres som una peça útil per a l'engranatge de...
del sistema aquest.
Del...
Per enriquir-se els de sempre, també.
Bueno, o...
Sí, sí, al final sí. El que domina el món és els diners.
Sí, sí, és veritat.
Sí.
Però per això... Una vegada no sé qui me lo va dir, jo són coses que a mi me sorprenden i ja se me queden per sempre, no? Diu, tu sabes la palabra de la etimología de proletariado? Diu,
ah, sí,
de
clar,
prole,
hijos.
I és clar, i ellos per això al sistema querían que tengas molt fill i per això feien
propaganda
i tot, perquè era mà d'obra.
De la mateixa manera que els serbis venen de siervos. Que els eslaus venen d'esclaus. Vull dir, vaja, l'idioma a vegades defineix molt allò que volen que siguem. Però a nosaltres, vaja, ens falta només
un
minut i mig per acabar el programa.
És molt interessant.
Perquè després ens venen a rellevar unes altres persones.
Sí, es treuen de l'estudi.
Es treuen de l'estudi volant. Però bé, serem fidels en l'horari.
Doncs escolta, això és molt interessant el que expliques.
Sí.
I bueno, poder que indaguem més sobre l'astrologia.
Los invito a tots, la veritat, que es trobaran molt satisfets si indaguen sobre els escacs, sobre l'astrologia... I en el fons, i bueno, i ja sobre la neurociència, què dir-ho, i està tot lligat.
Jo quan he començat aquest programa pensava que li preguntarem a aquesta senyora. Però vaja, cap problema, vull dir...
Té molt per donar i per dir.
Tens molta quantitat de coses que ens expliques i que, a més, trobem molt interessants.
Molt contingut.
Molt contingut.
Sí.
Però bé, la setmana que ve no estarem aquí.
Farem festa.
Perquè fem festa, perquè és el famós pont de la Puríssima.
Constitució i Puríssima, sí.
Sí, sí. Nosaltres acabem amb aquella sintonia habitual del programa.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies, ens agrada...
I despedim, doncs, a la Sílvia Sánchez. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies molt per
amable.
Convidar-me.
I nosaltres també... Saludem a les dues Montses, Montse Alsina, Montse da Silva, presidenta del Casal, a les vies de so, en Carlos Lecegui, que fa que sí amb el cap, molt bé, i que us parla Òscar Cardona. Fins d'aquí dues setmanes en què estarem altra vegada amb tots vosaltres.
Bon dia
a la carpeta de l'avi.
Dels pares que venen d'uns pares que són...
Les avis!
Has vist quin embolic?
Avis i àvies! Per nosaltres són molt importants.